Les set darreres paraules de Jesús a la creu. Aquesta música que estem escoltant és l'obertura d'un concert de Joseph Haydn que va composar per un encàrrec que li varen fer per la Setmana Santa de 1787. Es tracta de les set darreres paraules de Jesús a la creu. És un goig poder escoltar avui aquesta audició de Jordi Savall amb la seva orquestra al Concert de les Nacions. Un concert que es va enregistrar a l'octubre de 2006 a l'església de la Santa Cueva de Cádiz, lloc de l'estrena de l'obra. Escoltem en aquest programa radiofònic l'original de la versió que va fer Haydn per orquestra, on escoltarem les set sonates, a més de la Introduzione i com a cloenda Il Terremoto. Aquesta obra del compositor vienès va ser sol·licitada pel Divendres Sant, on es reflecteixen set meditacions sobre les darreres paraules de Crist. El mateix Joseph Haydn va explicar l'origen de l'obra quan va escriure textualment. Fa uns 15 anys, una confraria de Cádiz em va demanar de compondre música instrumental per les set últimes paraules del nostre Salvador a la creu. Era costum a la catedral de Cádiz de produir un oratori cada any durant la Quaresma. Les parets, les finestres i columnes de l'església estaven cobertes amb un drap negre i només una gran làmpada que penjava del centre del sostre trencava la foscor solemne. Al migdia es van tancar les portes i va començar la cerimònia. Després d'una breu missa, el bisbe va pujar a la trona, va pronunciar la primera de les set paraules i va articular un discurs al respecte. En acabar, va baixar del púlpit i es va postrar de genoll davant de l'altar. L'interval va ser ocupat per la música. El bisbe, de la mateixa manera, va pronunciar la segona paraula, després la tercera, i així successivament, i l'orquestra tocà després de cada discurs. La meva composició, segueix escrivint el mateix Haydn, està subjecta a aquestes condicions. I no va ser tasca fàcil de compondre set adagis que duren uns 10 minuts cada un i se succeeixen sense cansar els oients. De fet, m'ha semblat una tasca gairebé impossible de cenyir-me en aquests límits. Escoltem així la Introduzione en re menor, maestoso e adagio, l'obertura d'aquesta obra de Joseph Haydn, les set darreres paraules de Jesús a la creu, interpretada per al Concert de les Nacions sota la direcció de Jordi Savall. La música que hem escoltat era la Introduzione de Joseph Haydn, de les set paraules de Jesús a la creu. Les set paraules és una denominació convencional de les set últimes frases que Jesús pronuncia durant la seva agonia, en la seva crucifixió, tal com es recullen els mateixos evangelis. Cadascuna de les al·locucions és rica de simbolisme teològic, degut que brolla del més profund de l'ànima de Crist, per tal de donar-nos del que significa la salvació de Déu i del seu gran amor cap a la humanitat. Són commovedores aquestes dites que alguns grans compositors, a més de Haydn, com Franck o Taltavull, els hi han posat música. La seva força transcendental ha inspirat a molta gent a una fe més gran i a una eminent reverència al poder salvífic de la creu. La primera sonata que Haydn va compondre és referent al que podem anomenar com a primer adagi, Pare, perdona els que no saben el que es fan. Sant Joan Evangelista ho explica així. Els soldats prengueren, doncs, Jesús i portant-se ell mateix la creu va sortir cap a l'indret anomenat Lloc de la Calavera, que en hebreu es diu Gòlgota. Allà el crucificaren, juntament amb dos més, un a cada banda i Jesús al mig. I l'estret de l'Evangeli de Lluc diu: el portaren també dos més que eren criminals per executar-los amb ell. Quan arribaren a l'indret anomenat la Calavera i van crucificar Jesús amb els criminals, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Jesús deia: Pare, perdona'ls que no saben el que fan. No ens sorprèn que Jesús, torturat i clavat a la creu, digués aquesta frase de perdó. Demana a Déu Pare que perdoni els botxins. És una expressió amb la qual Nostre Senyor també els perdona. Recordem que Jesús havia dit: estimeu els vostres enemics. És ben clar que si són els seus enemics els que el maten, però no sols els perdona. Els perdona perquè el perdó és previ a l'amor. És una pregària dirigida a Déu Pare. Demana perdó pels que li ocasionen un mal. És un oferiment de perdó per als que el sentencia, pels governants, pel poble, pels qui obeeixen l'execució, pels soldats romans, pels qui juguen als daus amb els seus vestits i la túnica. També ofereix el perdó a la humanitat sencera.
Thank you.
Era la música de la primera sonata de les set darreres paraules de Jesús a la creu. Tot seguit escoltarem la música a la segona paraula que ens ofereix Jordi Savall amb el Concert de les Nacions. L'evangelista Lluc ens diu: un dels criminals penjats a la creu l'injuriava dient: no ets el Messies, doncs salva't a tu mateix i a nosaltres. Però l'altre, renyant-lo, li respongué: tu tampoc no tens temor de Déu, tu que sofreixes la mateixa pena? Nosaltres la sofrim justament perquè rebem el que mereixien els nostres actes, però aquest no ha fet res de mal. I deia: Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu regne. Jesús li digué: t'ho asseguro, avui seràs amb mi al paradís. Diu l'Evangeli que hi van crucificar Jesús amb els criminals, l'un a la dreta i un altre a l'esquerra. És interessant aquesta precisió a la dreta i a l'esquerra. Hi ha dos moments a l'Evangeli en què es parla d'aquesta expressió. Un és quan Jesús posa la imatge del judici final que parla de les ovelles i les cabres. Així mateix hi ha la petició de la mare dels fills del Zebedeu, de Joan i de Jaume, que els meus fills s'asseguin l'un a la dreta i un altre a l'esquerra. El que tenim clar és que el bon lladre li diu a Jesús: quan arribis al teu regne. Aquest bandoler sí havia entès prou bé tot el que Jesús havia parlat del regne de Déu. Pels jueus, el paradís era el jardí d'Eden, una continuïtat del paradís perdut per Adán i Eva, el lloc ideal de felicitat, ni dolor ni mort, on anaven els justos després de la mort. El paradís era la Jerusalem celestial on es realitzarà la plena comunió amb Déu. Jesús, que sovint havia parlat del regne de Déu, li expressa a Dimas, el bon lladre, que avui serà el paradís amb ell, amb el Senyor. L'escena que contemplarem ara amb la tercera sonata ens omplirà d'emoció. És estret de l'Evangeli de Joan, que diu així: vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i al costat d'ell el deixeble que ell estimava, digué a la mare: dona, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: aquí tens la teva mare. I d'aleshores ençà, el deixeble la va acollir a casa seva. En el món jueu hi havia el deure filial de no abandonar els pares, el pare i la mare, especialment si era viuda i restava desprotegida. Una dona sense fills, amb el seu fill únic executat, quedava totalment abandonada, amb el perill de ser ultratjada, menyspreada, violada. L'apòstol Joan, que representa tota la comunitat cristiana, serà qui l'acollirà. I d'aquí neix una nova relació. És una nova relació de filiació, no basada en la consanguinitat, sinó en la base de la llibertat i de l'amistat, la més genuïna. No oblidem tampoc altres emocionants escrits i músiques bellíssimes com el Stabat Mater, que manifesta aquesta nova aliança. La dona, Maria, com a muller, com a esposa, com a mare.
Thank you.
Són els evangelistes Marc i Mateu qui ens s'ofereixen de manera molt paral·lela aquest crit de Jesús. Diu així: arribat al migdia, es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les 3 de la tarda. I a les 3 de la tarda Jesús va cridar amb tota la força: Eloi, Eloi, lama sabactani, que vol dir: Déu meu, per què m'has abandonat? En sentir-lo, alguns dels presents deien: mireu com crida Elies. Llavors un corregué xupà de vinagre una esponja, la posà al capdamunt d'una canya i li donava perquè begués, dient: deixeu, a veure si ve Elies i el baixa de la creu. Segons la interpretació tradicional, Jesús estaria recitant el Salm 22, que comença precisament amb aquestes paraules. Jesús se sent abandonat, com també ho havia expressat a Getsemaní. Ell és el servent sofrent de Déu que accepta el sacrifici vicari per a la humanitat. El patiment de Crist simbolitza també el sofriment extrem del ser humà. A Jesús, al Crist, li podríem preguntar: on era la multitud que et seguia? On era la manifestació d'homes i dones i la que cantaven aquells vives i els hosanes i les palmes del passat dia quan vas entrar a Jerusalem i vas entrar per la porta de la muralla? On són els 72? Aquells que vas enviar tu i després varen tornar tan contents pels prodigis que havien pogut realitzar en el teu nom. On són, si més no, els 12, els teus 12 apòstols, els que vares decidir que fossin les columnes de la teva església? On són, almenys, els 3 del Tabor, els 3 de Getsemaní? On és Santiago apòstol? On és Pere el primat? Només unes dones, només un deixeble, només la mare. Ni sumaven la mitja dotzena. Et trobes sol i lluny del Pare. Quantes vegades ens hem fet, potser en silenci o en veu alta, aquesta mateixa pregunta de dir: Déu meu, per què m'has abandonat? Però si sabem mirar amb ulls de fe, veiem que fins als pitjors moments Déu és present. La fe ens ha de servir per a descobrir Déu en la comunitat que ens acompanya, la que s'agermana en la fe i la que ha de ser suport en les nostres dificultats. En aquesta cinquena paraula és Joan Evangelista que escriu succintament. Després d'això, Jesús, sabent que tot s'havia realitzat perquè s'acabés de complir l'Escriptura, va dir: «Tinc set». Hi havia ja un gerro ple de vinagre. Van posar al capdamunt d'un manat d'hisop una esponja jopa d'aquell vinagre i li acostaren els llavis. Aquesta set és un anhel que té Jesús a la creu com dos tipus de necessitat. Primer, la set fisiològica, un dels més grans turments dels crucificats. En sentit al·legòric, representa la set espiritual del desig de Jesús de salvar la humanitat com a plenitud de la set que va sentir ell mateix, el mateix mestre, al pou amb la samaritana. Quin contrast! Aquell dia les dones samaritanes venien a tu, Senyor, a cercar una aigua viva. Avui estàs assedegat i ningú no te n'en dona. Jesús, que es proclamava aigua viva, ara té set. No té pas ni una gota d'aigua per remullar-se els llavis. També contrasta la font té set i l'innocent és condemnat. I ara et quedes sense aigua. L'aigua que hi ha fora no te la volen donar i l'aigua que et queda dins, aviat, per un costat te la trauran. Quan desproveït et mors, Senyor? Ets ciutadà del Calvari, més sense dret ni tan sols a l'aigua. Quina set hi ha en el nostre món? Quantes persones hi ha que tenen set i no troben respostes en l'egoisme, en el consum, en el posseir? Que en tenim més set de tenir o de ser feliços? Cap a què encaminem els nostres esforços? Hi ha moltes persones que necessiten aquesta aigua viva i no saben on trobar-la. Per això només passa en el nostre primer món. Hi ha, en molts altres llocs, veritable set d'aigua neta, d'aigua potable. Molts missioners i cooperants arreu del món lluiten per a fer-ho possible. Juntament amb l'aigua de beure, hem de fer-los arribar l'aigua viva. A la sisena paraula també és l'evangelista Joan que ens escriu. Quan Jesús hagué pres el vinagre va dir: «Tot s'ha complert». Llavors s'inclinà el cap i va lliurar l'esperit. Sovint aquest «tot s'ha complert» es cita en llatí, «consumatum est», doncs s'ha convertit en un verdader tòpic. Es pot interpretar com la proclamació en boca de Crist del compliment perfecte de les Escriptures en la seva persona. Tot s'ha complert. Manifesta que Jesús era conscient que havia complert fins a l'últim detall la seva missió redemptora, fent sempre la voluntat del Pare. Tot s'ha consumat. Més que una paraula d'agonia, és de victòria. Tot s'ha complert. Tot ha estat consumat, perquè tot ja està donat, tot complert. Ja vas dir l'essencial, no falta afegir cap sermó més. Ja has fet el testament, que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ja ens has donat Maria, i amb ella has mitigat la nostra orfandat. Què et queda per donar, Crist, amic meu?
Thank you.
I per últim, la setena paraula. Escoltem ara la darrera paraula de Jesús a la creu de la mà de l'evangelista Lluc. Era cap al migdia, quan es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les 3 de la tarda. El sol s'havia amagat, llavors la cortina del santuari s'esquinçà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força: «Pare, confio el meu alè a les teves mans». I, havent dit això, va aspirar: «A les teves mans encomano el meu esperit». I després va respirar. És la setena paraula, és la darrera frase. Aquesta paraula expressa l'oblació de la pròpia vida que Jesús posa en disposició del Pare. Evoca el Salm número 30, en el qual manifesta que el just, atormentat, confia la seva vida al Déu bondadós i fidel. En Crist tot s'ha complert. Les últimes paraules que dius no són paraules que revelen un sentiment de sentir-te tu abandonat del teu Pare, sinó que expressen que tu t'abandones en ell. No és que el Pare t'abandoni, és que tu t'abandones en el Pare. Des de la creu estant, tens una perspectiva ben diferent de la nostra, que som als peus de la creu, al bell mig de la humanitat. Tu, des d'allà dalt, veus al peu de la creu a la teva mare, a Joan, a la Magdalena. També els romans i els fariseus, i una mica més lluny, el nostre món actual, els seus avenços tecnològics, però també amb les nostres guerres, amb els milions de refugiats i tantes xacres que produïn, fruit de l'egoisme i de la maldat, la pobresa volguda i moltes morts humiliants. Ho veus tot amb una panoràmica tràgica, però tu, ara, el precipici de la mort, la poses en mans de Déu. Tu ja ho has fet tot, ja ho has donat tot. I en la peça musical Il Terremoto, de Joseph Haydn, que ara escoltarem, acaba aquest concert de les set darreres paraules de Jesús a la creu. A més, el discurs musical de Haydn va oferir una introducció i al final Il Terremoto, el terratrèmol, basat en l'Evangeli de Mateu, que diu així: Jesús va aspirar, llavors la cortina del santuari s'esquinçà en dos trossos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques s'esberlaren. El centurió i els que amb ell custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que havia passat, van agafar molta por i deien: és veritat, aquest era el fill de Déu. Gran part de tot el concert és de consol i de meditació, però aquest moviment darrer introdueix un element molt diferent de la intervenció sobrenatural. Haydn demana a l'orquestra de tocar presto i amb tota la força. Es tanca amb un fortissimo, forte triple de la peça. Hem contemplat unes frases de Jesús que són unes paraules plenes de sentit i de sentiments, unes paraules de pau que dona perdó, unes altres de dolor, com quan diu «tinc set», altres d'esperança, com quan li diu al bon lladre «avui seràs amb mi al paradís». Altres paraules són d'incomprensió pel mal que fa al món. Altres paraules són d'incomprensió que diu «per què m'heu abandonat?». Això sí, cap paraula d'odi o de rancúnia. Unes altres paraules són de plenitud quan manifesta «tot s'ha complert». És veritat, aquest és el fill de Déu.